9 i 40 minuts, ell va ser a Sitges per presentar Dies que duraran anys, i aquest cap de setmana també he estat a Sitges per presentar El dia que vam dir prou. Aquesta exposició fotogràfica a partir dels fets esdevinguts arran del coneixement de la sentència de l'1 d'octubre. Ell és el fotoperiodista Jordi Borràs. Ara, quan parlem de fotoperiodistes, gairebé no sé si estem parlant d'una espècie més o menys en vies d'extinció o no, però no s'estila massa. Com a mínim, aquest apel·latiu a molts dels fotògrafs d'avui dia. Jordi Borràs, bon dia, bona hora.
Bon dia.
No sé si aquest qualificatiu del fotoperiodista ara es pot trobar massa arreu, eh?
Sí.
Sí?
Se'n pot trobar, sí. Altra cosa és que se'n pugui viure.
Perquè també no sé si deu ser més fàcil a un il·lustrador ficar-se dins el món de la fotografia que a un fotògraf ficar-se dins el món de la il·lustració.
Jo crec que no és complicat ni una cosa ni l'altra, perquè al cap i a la fi són imatges, estem treballant amb imatges i són vasos comunicants, no deixen de ser disciplines que el que fan és explicar amb una imatge de forma més resumida possible. No, no és tan diferent com pugui semblar.
Per un il·lustrador, no sé si dir algunes de les fotografies que es poden veure en aquesta exposició, seria difícil expressar-les en el món de la il·lustració?
Segurament, bé, clar, depèn de com et vulgui il·lustrar, no? De fet, la gràcia de la il·lustració és que moltes vegades simplifica allò que no es pot fer amb la fotografia, no? Però, vaja, sí, poder fer, segur. Uh-huh.
Jordi Borràs arriba al món de la fotografia com?
Doncs una mica com de casualitat, per interès personal, de veure manifestacions al carrer i agafar el gustet de la fotografia mentre estava estudiant il·lustració a l'Escola Massana. Uh-huh. La implicació en certs en alguns mitjans de comunicació, com pot ser la directa, en el seu moment, doncs a poc a poc et vas implicant en un llenguatge nou, amb una manera de fer desconeguda fins llavors, i mira, a poc a poc em vaig enganxant fins que vaig arribar a la conclusió que era la meva veritable vocació. Aha.
I amb quin objectiu?
Doncs amb l'objectiu de comunicar, amb l'objectiu d'explicar allò que veig des del meu prisma, no? des dels meus ulls, tan senzill com això.
Això que és tan senzill, a vegades pot tenir, no sé si dir, com alguns manifesten, un determinat esperit ideològic, militant, o no?
Sí, és que qui us expliqui que fa periodisme objectiu menteix. Menteix, a més, jo sempre aixeco les orelles quan algú diu no, jo sóc neutral. Uh-huh. No, una cosa és que siguis honest amb la teva feina.
Uh-huh.
O que pretenguis mostrar tots els punts de vista possibles. L'altra cosa és tillar-se un mateix objectiu. Això és impossible. És impossible perquè el moment que som subjectes. Som subjectes i, com a tal, la informació la percebem i la filtrem segons la nostra escala de valors o segons allò que creiem o que pensem o que sentim. I això ho fem tots. Jo crec que del que es tracta és de ser honest i de ser honest amb la feina, no? I, a més, a partir d'aquesta base, de la pretesa objectivitat, amb el periodisme també, és impossible, és una fal·làcia.
Ho dic perquè en aquesta exposició hi ha, des de, no sé si eren mare o fill o no, dues persones que dins d'un portal manifesten una cara de por, tancades darrere la porta, i a fora hi ha un manifestant jove, o hi ha dues persones que estan dins d'un restaurant menjant tranquil·lament mentre a fora la plaça Urquinaona passen coses, o hi ha les càrregues policials, o hi ha una fotografia que més d'un segurament l'ha portat a recordar la històrica fotografia de Pere Català, d'aquell aixafem el feixisme, quan es veuen uns peus calçats amb unes espardenyes d'espart que recullen una de les llambordes, una de les rajoles de la plaça Urquinaona. Per tant, diguem-ne que en aquest sentit el fotoperiodista Jordi Borràs ha agafat la multiplicitat de paisatges humans que hi ha pogut haver en tots aquests dies tan tensos i convulsos arran de la sentència de l'1 d'octubre, no?
Sí, sí, sí. Ja ho he dit tot. No cal que
dic. Ho dic perquè més enllà d'algú que pugui pensar no, és que només hi ha les fotos de les... No, hi ha més, a part de tot allò que diguem-ne que ha sortit en grans titulars i en grans fotografies. Hi ha altres fotografies, hi ha altres paisatges, hi ha altres sensacions enmig de tot això, no? Que també val la pena que siguin testimoniades i fotografiades.
Sí, sí. De fet, quan vaig a una manifestació, un acte, intento sempre captar tot allò que passa, no només a la manifestació, sinó al voltant de la manifestació. A vegades és més fàcil, a vegades és més difícil, però, vaja, en aquesta exposició ho intento. S'ha dit que són 60 fotografies, per tant, és una condensació molt alta d'obres i he pogut posar només aquelles més representatives, però vaja, contenció, sense dubte, hi és.
En una manifestació, hom és anònim?
Com?
En una manifestació, el fotògraf és un ésser anònim que pot passar per tot arreu?
Bé, la idea és aquesta. De vegades no pot ser així, però un fotògraf, especialment un fotoperiodista, ha de procurar ser transparent, que no hi sigui, no? Que l'acció passi al seu voltant i que ell no en formi part. De vegades no és possible, però ja, la idea hauria de ser aquesta.
La idea hauria de ser aquesta. Ara és òbviament que un dels fotoperiodistes més coneguts de Catalunya és en Jordi Borràs. No sé si l'anonimat es pot continuar mantenint en algunes de les manifestacions, però... En una manifestació es poden fer com a quantes fotografies?
Doncs 2.000, 1.000, 3.000, depèn de la manifestació, depèn del context.
D'acord.
Però durant la setmana d'octubre jo crec que em vaig fer vora 17 o 18.000.
18.000 fotos?
Sí, durant una setmana.
Uh-huh. Què fa un fotògraf davant de 18.000 fotos?
Per començar a suar.
Esclar, perquè suposo que en això sí, no és comparable a l'il·lustrador, que no es trobarà davant 18.000 il·lustracions allò fetes amb aquest període de temps, eh?
No, però
què es fa amb 18.000 fotografies i per intentar seleccionar i sobretot per intentar trobar aquelles que veritablement apel·lin molt a l'espectador i al qui veurà aquestes imatges?
Doncs és la feina del fotògraf, clar, no només és la foto, és triar la foto que publicaràs. Per tant, moltes vegades el problema és aquest, no? que dediques més temps a l'hora de seleccionar fotografies que a fer-les, pràcticament. Això és una realitat que passa.
Quan es fan... Se sap més o menys el que es fa? Quan se'n fan tantes a la vegada, eh? O em refereixo si quan un les comença a mirar a l'ordinador, aleshores es descobreixen alguns matisos, algunes coses que en el moment de fer-les costen de veure.
Sí, de vegades passa. És evident que quan estàs fent fotos la teva feina és la que estàs fent. No té cap mena de sentit no actuar, o sigui, actuar de la vegada perquè no et sortirà bé res. Però sí que de vegades passa que per qüestions de llum, de tensió, de vegades et trobes alguna sorpresa a l'ordinador. No? De dir, ostres, això no ho havia vist quan vaig fer la foto. Però, vaja, la idea és fer la foto abans de disparar.
Mm-hmm. La foto que es publica, d'entre tot aquest munt de fotografies, i hem de suposar, òbviament, que no se'n publica només una de sola, quins ingredients ha de tenir? Perquè fins i tot pels que hem anat a veure l'exposició... Si ens preguntessin, queda't amb una, ens resultaria probablement molt difícil quedar-nos amb una sola fotografia. I fins i tot si ens en diguessin, doncs mira, queda't amb tres, també resultaria complex.
Doncs la idea és que tingui l'ingredient principal. Estem parlant de fotoperiodisme, per tant, la fotografia ha d'explicar, ha de comunicar. Si a més la fotografia no només explica, sinó que està ben resolta pel que fa llum, composició, i a més és bonica, doncs ja ho tenim tot. No? Mm-hmm. Però bàsicament amb el fotoperiodisme la fotografia ha d'explicar.
El sentit final de les fotos són exposar un moviment social i al seu davant una repressió policial?
El sentit final és explicar què passa als carrers de Catalunya, què ha passat als carrers de Catalunya durant aquests mesos. Tan fàcil i tan difícil com això.
Com
a
això.
Partir d'aquí, doncs, evidentment, les imatges mostren el que mostren. No? És gent al carrer manifestant-se i una repressió policial sense precedents. Estem parlant de centenars de ferits, de quatre persones amb pèrdua de visió d'un ull, dos testicles, dents rebentades, gent que va acabar intubada al mig d'una manifestació. És a dir, estem parlant de tot això. No estem parlant d'alguna altra cosa, no, estem parlant d'això. Però repeteixo,
Sí, sí.
La feina d'un fotoperiodista és explicar.
Doncs ens fiquem de nou en la feina del fotoperiodista, que és explicar. En algun moment dins d'aquests escenaris, i quan es viuen d'una forma tan, tan continuada, un sent, no sé si dir, una certa empatia, o li resulta especialment difícil exercir la seva feina davant d'aquest escenari?
Sí, moltes vegades, perquè et trobes en situacions límit, et trobes amb gent que està ferida, gent que té por, i evidentment amb situacions on perilla la teva integritat física. Per tant, sí, no és gens fàcil, fer aquesta feina, i has d'intentar separar moltes coses per poder fer-la.
Home arriba a casa cansat? Cansat emocionalment, em refereixo, més enllà del cansament propi d'una feina que també té, òbviament, el seu punt de risc i d'esforç, etcètera, etcètera. Emocionalment parlant, aquests dies toquen, s'arriba a casa després d'una feina enmig de les manifestacions d'aquest tipus i dels esdeveniments així veritablement alterat, cansat?
Sí, sí, rebentat físicament, sense mena de dubte. Moltes hores, i a més són moltes hores amb una situació moltes vegades límit, no? Amb por, corrent, amb calor, amb fred, és a dir, clar, estàs vivint des del carrer, no? Des de la situació, amullat fins als peus, sí, ni poc, és una feina molt cansada, que econòmicament
molt mal pagada. Com deien els castellans, acabàramos. Perquè, no sé si dir si hem arribat al moll de l'os, per què és mal pagada aquesta feina?
Doncs, això ho hauria de preguntar un altre periodista. Però jo crec que és mal pagada en part perquè algú ha entès que amb la democratització de la tecnologia tothom és capaç de fer una foto. Això és tan absurd com pensar que amb la democratització de la tecnologia tothom és capaç de fer un article o de fer una crònica per ràdio. No, una cosa és que tinguis els mitjans per fer-ho, l'altra cosa és que ho sàpigues i ho puguis fer. No? I poder-ho fer, em refereixo a que tinguis els coneixements de l'ofici per realitzar. No? Tothom pot apretar el clic d'un obturador d'una càmera,
està clar. Foto,
però no tothom és capaç de captar el que passa a una manifestació. Llavors, què ha passat això? Que en part doncs, s'ha desvaloritzat la fotografia, perquè diuen, no, clar, si no hi vas tu, ja enviaré al redactor a fer quatre fotos. Les quatre fotos del redactor difícilment tindran res a veure amb les que puguis fer tu. Això no vol dir que hi hagi redactors que no facin bones fotos,
Està clar, està clar.
Però és evident que si hi ha un fotògraf, és a dir, algú especialitzat en fer la seva feina, doncs la farà millor que algú que no és especialitzat.
Hi ha una responsabilitat en aquests sentits dels propis mitjans en això? No sé si dir d'haver caigut amb la temptació de dir bé, sempre trobaré algú que em vagi a fer unes fotos i com que els aldarulls són aldarulls, doncs mira, algú
tota, ja en farà. I després passa el que passa, no? Que és que resulta que hi ha fotografies publicades que no corresponen a la realitat, no? O que són d'una altra data, o que són falsificades, o que són muntatges. Per què? Doncs perquè el fotoperista no només sap fer la foto, no només és un professional de la imatge, sinó que a més actua com a notari, actua com a persona que coneix la realitat i que allà on va retrata el que hi ha. Una fotografia que t'envia no sé qui, o que te l'envia de franc, o que, doncs, no, perquè aquesta és l'altra, no? Quants mitjans diuen, no, envieu-nos fotos.
Fotos.
Aquests dies ho hem vist. Envieu-nos vídeos i fotos als temporals.
Exacte.
Han aflorat una sèrie de fotos i de vídeos que feia anys. Per què? Doncs perquè tu com a mitjà de comunicació no pots basar el teu contingut allò que t'arriba sense saber amb quines garanties ho fa. Clar, això en la imatge també passa.
Doncs estem caient una mica en la temptació, no?
Sí, i és una llàstima perquè realment ho paguem tots, no? I per començar la qualitat i la credibilitat dels mitjans de comunicació.
D'acord, segurament per això els que han anat a veure l'exposició de Jordi Borràs al Miramar hauran vist unes fotos de dir, ospa, aquestes fotos no són com les que pot fer qualsevol amb un mòbil, perquè és evident que l'impacte de la fotografia ben feta continua sent, vaja, si hem de fer cas a les persones que contemplaven les imatges i a nosaltres mateixos, continua sent molt potent, no? Una imatge ben realitzada, una imatge ben ampliada, una imatge ben treballada per davant de tantes imatges com hi ha pel món, no?
Sí, impacta, i més ara que fins i tot jo estic més acostumat a veure imatges en pantalla que en paper.
Exacte.
Quan la trobes davant, ampliada a 2 metres, doncs realment te n'adones la magnitud de tot plegat, no? És com una bufetada a la cara. Impacta, sí, impacta. Jo crec que és necessari també, i que a Catalunya hi ha una llarga tradició de
fotoperiodistes.
I que a més hi ha fotoperiodistes de moltíssima qualitat treballant i exposant arreu del món i que és ben valorat, només cal veure les cues que hi ha al World Press Photo cada any i com això doncs, és una mostra, no?, d'aquesta voluntat de fer periodisme i de valorar-lo, no? Bé, en aquest cas, l'Ajuntament de Sitges ha apostat pel fotoperiodisme, la qual cosa a mi em sembla doncs, una idea valenta i evidentment una cosa.
I en aquest minut final, els que s'acostin a les xarxes socials de Jordi Borràs o al perfil d'Instagram de Jordi Borràs, veuran que, i segurament això també val la pena dir-ho, que no tot són manifestacions i estomacades, que la feina de fotoperiodista de Jordi Borràs l'ha portat a molts llocs diferents i a moltes persones diferents.
Sí, i darrerament amb un projecte que es diu La Mira, que és un magazín digital com és un any, exploro aquesta vessant segurament no tan coneguda, però que per mi he anat treballant sempre, no? Com pot ser la cultura popular o aquells racons, aquelles notícies més que estan fora de la qualitat, no? Però que per mi són valorosíssims.
Està clar.
I tot això, doncs, per mi és una de les meves passions, no? Transmetre que ell passa per ell tots els seus aspectes, no? I amb totes les seves arestes i les seves complexitats. Per tant, aquesta vessant antropològica, des del punt de vista del fotoperiodisme, també m'interessa moltíssim.
Està clar. Fins l'1 de març a l'edifici Miramar, el dia que vam dir prou, exposició magnífica de Jordi Borràs. Jordi Borràs, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera, gràcies, adeu-siau.
Fins la propera, adeu.
Cada dia, al matí amb nosaltres.